Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 27 de gener. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez avui als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem que un de cada 10 contagiats a Espanya té Covid persistent. Segons Sanitat, des del març de l'any 2020, hi ha 1,2 milions de persones que s'han infectat de la Covid i que han continuat tenint símptomes després de passar la malaltia. Avui en parlarem amb la portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid, que és la Lara Toro. També parlarem de mascaretes. Diuen que les FFP2 són les més eficaces contra la Covid. Coneixerem quina és la durada màxima d'una d'aquestes mascaretes. Trucs i advertències. Diuen que aquesta mascareta és l'eina de protecció més segura, però cal emprar-la tenint en compte algunes indicacions. Aquestes indicacions les donarà el científic i expert en aerosols, en José Luis Jiménez. Hi ha un curs molt important. Pares que aprenen a ser pares. Defensar-se de vells patrons i ser corresponsables en la criança és el que els motiva a fer aquest curs a molts pares. L'Institut Català de la Salut organitza els cursos conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona. De tot això i més parlarem avui a la Linterna aquest dijous 27 de gener, però abans, com sempre a aquestes hores, ens posem en contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el temps que ens espera en les properes hores. I aquesta informació la té amb Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem una jornada a Catalunya de nou de temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, tot i que tindrem intervals de núvols baixos matinals al litoral nord i també a primeres hores i durant part del matí a la depressió central s'esperen boires que localment podran ser gebradores. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, amb gelades generalitzades a l'interior i amb uns valors mínims de 0 graus a Girona, de 2 sota 0 a Lleida, de 4 positius a Tarragona i de 6 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran lleugerament menys a Lleida, màximes de 19 graus a Tarragona, de 18 a Girona, de 15 a Barcelona i de 10 a Lleida. Per últim, si ens referim al vent, a l'Empordà i a Tarragona, serà del nord-oest i tindrem alguns intervals moderats, mentre que la resta, el vent serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara, a les 7 de la tarda i 3 minuts, ens posem en marxa per carretera per saber com estan les principals vies. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments les aturades es concentren sobretot a la C58 i C33, les dues d'entrada a Barcelona, amb uns 4 quilòmetres. La C58 entre Montcada, quasi tocant ja Cerdanyola, fins al Nus, i també en aquest cas la C33 amb uns altres 3-4 des de Montcada també fins al Nus de la Trinitat. A banda, la ronda litoral de Barcelona presenta molta cua en sentit Besòs, pràcticament ja des del Fòrum, des d'abans del Fòrum i fins al Nus de la Trinitat. A la resta de vies queden encara alguns punts amb densitat, sobretot també doncs, la ronda de dalt de Barcelona, l'últim tram de la C60 Argentona, tocant a Mataró, o també la C55 a la zona de Sant Vicenç de Castellet, de fet més amunt, de Castellalí, entre Castellalí i Manresa, en aquest cas en sentit sud. És tot, bona tarda.
I ara és el moment de contactar amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de Yolanda Bernal. Yolanda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant de que Catalunya aixecarà aquesta mitjanit pràcticament totes les restriccions anti-Covid.
Exacte, i ja no caldrà presentar el passaport Covid per entrar a un restaurant o un gimnàs, no hi haurà límit d'aforaments en comerços o equipaments, ni tampoc límit de persones en les reunions. L'única mesura que encara es mantindrà és el tancament de l'oci nocturn. El passaport Covid ja només serà necessari quan viatgem a l'estranger. Els experts coincideixen en que la vacuna no evita el contagi i, per tant, el passaport ha perdut la seva raó de ser. En qualsevol cas, vist ara en perspectiva, molta gent al carrer qüestiona la utilitat que ha tingut aquest instrument i hi ha fins i tot qui reconeix que no li han demanat pràcticament mai.
El pasaporte COVID es una muy buena medida para darte cuenta de quién está en tu área y quién no, y quién puede contagiar y quién no.
O sea, me parece que no estaba haciendo la función que en teoría quería que, en plan, que hiciera.
Depende del bar. Si voy a cafeterías, casi siempre. Si voy a restaurantes, casi siempre. Pero de vez en cuando en algún bar no lo piden.
A mí me lo han pedido una vez, desde que lo pusieron.
Com dèiem, el tancament de l'oci nocturn és l'única restricció que continuarà vigent a partir d'aquesta mitjanit. La FECASARM considera que és un error i una decisió contraproduent i alerta de la marxa de treballadors a altres comunitats autònomes i de la pèrdua de competitivitat del sector.
Catalunya ja té els dos primers casos confirmats de la subvariant d'Omicron i que s'ha batejat com a Omicron sigilosa.
I es diu d'aquesta manera justament perquè una prova PCR no és capaç de diagnosticar-la i la pot confondre amb altres variants. De moment, als experts no els preocupa aquesta Omicron sigilosa perquè no és més greu que la Omicron original. El doctor Manuel Cervantes, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, ens ha explicat quines característiques té pels estudis que s'han fet fins ara.
No s'ha observat cap augment de la gravetat. No ha passat a ser la predominant, o sigui, Dinamarca és el país que més en té meitat, i de fet són subvariants que els anglesos, que ja l'han detectat fa uns quants dies, bueno, de fet ja fa setmanes, i que no els sembla que sigui una que estigui creixent de forma...
Salut dona per fet que l'Omicron sigilosa augmentarà la seva presència a Catalunya. Podria ser més transmissible, però no hi ha evidències a hores d'ara de que pugui esquivar l'efecte de les vacunes.
I Educació posposa sine die les proves de competències bàsiques que es fan en acabar les etapes de primera i secundària.
Les proves s'havien de fer el 9 i el 10 de febrer, però ara mateix no hi ha data. En el cas de la primària, és un problema logístic que s'està intentant solucionar i pel que fa a l'ESO, les proves s'ajornen degut a la incidència de la Covid, com ha explicat aquesta tarda la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
La dificultat perquè ens podem trobar amb molts alumnes, no? La incidència que en les aules hi hagi un nombre important d'alumnes que no podrien portar a terme aquesta prova de competències. Per tant, sí que estan ajornades.
En qualsevol cas, Salut creu que hi ha indicis d'optimisme amb l'evolució de la Covid en l'entorn escolar i això podria facilitar un canvi en el protocol. Entre el 7 i el 26 de gener, Educació ha fet més de 13.000 substitucions de professors de baixa per Covid i hi ha hagut més de 130.000 positius en els darrers 10 dies entre alumnes i professors.
188 persones van morir en accidents de trànsit a Catalunya l'any 2021, un 22% menys que el 2019.
I sorprèn una dada, i és que el 75% de les víctimes, 3 de cada 4, són homes, segons el balanç anual que fa el Servei Català del Trànsit. La distracció continua sent la principal causa dels accidents, seguit de les infraccions, i una altra dada a tenir en compte és que més de la meitat de les persones mortes són ciclistes, motoristes o vianants. En aquest sentit, Trànsit posarà en marxa una nova estratègia amb motos de paisà per detectar possibles infraccions de motoristes. Ho explica Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
Continuarem les campanyes formatives, informatives, però també una estratègia nova en el que és la persecució d'aquestes conductes inadequades, perilloses i que posen en risc la vida de les persones i les seves pròpies vides dels motoristes, que són tres motos espiell que posarem en marxa aquest 2022.
Si ho mirem per províncies, la de Girona és on més ha pujat la mortalitat a les carreteres, mentre que Barcelona i Tarragona milloren. Entre les accions previstes, Trànsit connectarà dues càmeres d'intel·ligència artificial a la C58 i a la B23, que podran detectar, per exemple, si un conductor està fent servir el mòbil o si porta el cinturó cordat.
Pere Aragonès i el president d'Aragó, Javier Lambán, es reuneixen demà a Balaguer en plena polèmica pels Jocs Olímpics d'hivern 2030.
I mentrestant, a les comarques del Pirineu predomina la incertesa perquè diuen que no tenen informació sobre què es vol fer. Si recorden que la llista d'assignatures pendents al territori a nivell d'inversions, infraestructures, fibra òptica, és molt llarga i ja fa temps que esperen. Demanen que no es vinculin aquestes inversions, que són necessàries, a la celebració dels Jocs. Maria Teresa Casas és l'alcaldessa de Tremp, al Pallars Jussà.
Els Jocs Olímpics, primer hem de saber quin projecte hi ha de Jocs Olímpics, perquè ara mateix no el sabem i, per tant, no puc opinar d'un tema que no conec, però el que sí que tenim claríssim aquí al Pallars és que no acceptarem cap millora vinculada als Jocs Olímpics. Les millores s'han de fer, sí o sí, hi hagi jocs o no hi hagi jocs.
I al Pallars Sobirà, 14 dels 15 ajuntaments han signat un manifest a favor dels Jocs. El Baix Pallars, que no l'ha signat, diu que no té prou informació. Sobre la consulta que farà el govern a la primavera a la Vall d'Aran i l'Alt Pirineu, la síndica d'Aran apunta que és l'administració aranesa i no la catalana l'única que pot consultar els seus veïns.
I finalment, la Junta Electoral Central confirma el cessament del diputat de la CUP, Pau Jubillar, condemnat a 6 mesos d'inhabilitació.
La Junta Electoral li dona ara 5 dies a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè compleixi la sentència i l'avisa de que hi haurà conseqüències jurídiques si no ho fa. Recordem que aquesta setmana el ple del Parlament ha rebutjat precisament aquesta resolució de la Junta Electoral i ha anunciat un nou recurs contra la retirada de l'escó a Jubillar.
Yolanda Bernal, dels serveis informatius, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
Ja sabeu que teniu més informació a través de cope.es i els diferents butlletins informatius d'aquesta casa. I ara arriba el moment del futbol, dels esports, no només de futbol viu l'home, això diuen.
Exacte. Hola, bona tarda, aquí estic, perdó, eh? Entro com un elefant en una catxarreria. Ja bona tarda, bé, ja Montserrat, com estàs?
Albert Díez, bona tarda, company d'esports. Escolta'm, no hi ha futbol de primera, sí, però el que mana ara per ara és el Mercato. Sí. I els últims dies del mercat d'hivern d'entrada 4? I sortida de jugadors.
Sí, sí, 4 queden i atenció al nom que posem a sobre de la taula. Gairebé el vestim amb la samarreta del Barça. Adama Traoré, sí, sí, que va ser jugador del Barça, nascut a l'Hospitalet, 26 anys, del Wolverhampton anglès. Doncs atendió, atenció que és a hores, en principi, sempre s'ha de posar el condicional si res no es torça perquè torni a ser jugador del Barça. Mira, està ja connectada l'Helena Condis. Veritat, Helena?
Sí, què tal? La Dama serà nou jugador del Barça fins a final de temporada. Arribarà cedit fins al juny sense obligació de compra. Després de 7 anys, torna al Camp Nou. L'operació s'ha reactivat aprofitant el viatge de Jorge Méndez el dilluns a Barcelona i es concretarà, es farà oficial en les properes hores. Aquesta arribada de Dama és un missatge també clar a Ousmane Dembélé. El Barça espera una resposta definitiva a l'oferta de renovació que fa setmanes té sobre la taula. Ahir nova reunió del seu agent amb el club i li van deixar clar: si no surt abans del dilluns o no accepta aquesta oferta de renovació, el seu futur és a la grada. Per tant, Ousmane Dembélé ja està obert a escoltar ofertes d'altres equips i veurem què passa en les properes hores.
Gràcies, Condis. Així tenim el Barça. 4 dies perquè es tanqui aquesta segona finestra de la temporada d'entrada i sortida de jugadors. El nom del dia, Adama Traoré. Clar, és el que comentava l'Helena.
Sí.
Es fica pressió a Dembélé. Per què? Perquè és un jugador que actua en la seva posició, és un més a la plantilla. Una altra cosa és si arriba, ja mirarem quines fitxes té lliures o no el Barça, també amb Alves i amb Ferran Torres. Tinc més coses del conjunt blaugrana, benvolguda Rodríguez.
Sí, que té a veure amb accions legals, no?
Sí, perquè el Barça emprèn accions legals contra la gestió de l'anterior junta i hi ha molts casos oberts. Hem de dir que aquesta avaluació del que va ser la gestió de Josep Maria Bartomeu s'exposarà el dimarts vinent, però entre d'altres ja el cas Malcom. Recordes Malcom? Aquell sí, brasiler que va fitxar pel Barça. Mm. Potser no el recordes, perquè tampoc és que va incidir gaire en el joc del conjunt blaugrana. Any 2018.
Sí.
Doncs bé, avui un dels tertulians d'Esports Cope, Júnior Minguella, que era l'intermediari en aquella operació, s'ha posat molt en dubte les comissions d'aquella operació. És un extracte d'un minut. Així explica l'operació Júnior Minguella, Esports Cope.
Es cansen de donar la xifra de 10 milions. Una, que no van ser 10, van ser 8 milions i poc. Potser 8.400, alguna cosa així. Després diuen, no, és que es va pagar una comissió de més del 20%. La comissió total és un 10%. O sigui, el total de l'operació entre el traspàs i els anys de contracte del jugador són uns 91 milions d'euros. I a mi em fan un contracte d'intermediació pel qual jo me n'ocupo de portar el jugador i solucionar tots els problemes que comporten portar el jugador. Els diners que deixa d'ingressar al Bordeaux perquè tenia una oferta de 62 milions d'euros, quan aquí el jugador firma per 41, prima de fitxatge pel jugador que el Barça no va haver de pagar, comissió pels agents que el Barça no va haver de pagar. O sigui, si el Barça hagués hagut de pagar comissió dels agents, només amb la comissió dels agents, el Barça hagués hagut de pagar al voltant dels 11 milions i mig, més o menys, que correspon al 6% del total de l'operació. Per tant, que deixin ja de tirar porqueria perquè surt el nom de Minguella.
Júnior Minguella, intermediari en aquella operació. Mm. com diu el clàssic, aquí teniu les opinions i vosaltres podeu extreure les vostres pròpies conclusions.
Efectivament. I què ha dit avui un dels capitans de l'Espanyol?
Diego López. Jo crec que ha intentat contagiar, ara l'escoltem, d'optimisme a l'afició de l'Espanyol en un inici d'any, sobretot pels resultats, també pel joc, però bàsicament pels resultats, l'eliminació de Copa, doncs que no està sent prou profitós pel conjunt blanquiblau. Diego López en sala de premsa.
Bona tarda. En efecte, una gran roda de premsa avui d'un dels capitans de l'Espanyol, Diego López, després de l'entrenament a la ciutat esportiva Dani Jarque. Ha parlat d'orgull, d'amor, de carinyo cap al club, de compromís en aquesta recta final de temporada, de que cal seguir remant, però sobretot de que cal millorar moltes coses en defensa si l'equip vol tornar a aconseguir punts y la salvación desejada. Escoltem.
Estamos encajando muchos más goles que en el primer tramo de la temporada, que evidentemente tenemos que mejorar cosas. Suceden, se cometen errores que cuestan goles y en eso pues tenemos que ser mucho más exigentes, tiene que haber más concentración y tenemos una buena cantidad de puntos, queremos más, no nos conformamos con esto y al final es cierto que los partidos se deciden en las áreas, se deciden por mínimos detalles.
De l'entrenament, la novetat, Nico Melamed, que després de superar el Covid ha tornat avui als entrenaments. Continua de baixa Aleix Vidal.
Gràcies, Iglesias. Ets un professional perquè ni t'he saludat i he donat pas a Diego López i tu t'has enganxat.
Ella s'ho sap.
Gràcies, Iglesias. A veure, allò que t'agrada tant, baixem un esglaó.
Vinga.
Deixem primera, parlem de segona, que avui el tècnic del Girona, Mitchell, a dos dies del partit a camp de la Morevieta, ha parlat del que, si no hi ha un gir radical, es convertirà en nou jugador de l'equip de Montilivi. Marc Martín, que és ara mateix futbolista de l'Alavés, amb un paper residual, està cedit pel Villarreal i arribaria també cedit al Girona per la segona part de la temporada. Mitchell.
No rellenemos la plantilla, porque tenemos una muy buena plantilla. Vamos a traer algo que nos mejore, que nos haga diferentes. Oye, si me lo traes arriba, perfecto. Sí, es que no ha llegado Iván, pero puede ser el jugador. Si viene, es un jugador que tiene un ritmo de juego buenísimo, tiene ida y vuelta con balón, tiene continuidad en lo que nosotros queremos, que es en la posesión, supera al rival en la conducción, en el uno contra uno. Es un jugador que nos ayudaría mucho. Estaría encantado que viniera.
Contundent. Per cert, Mitchell ha dit que recupera Estuani després de passar el Covid. Demà farà 7 dies que es va anunciar el positiu d'Estuani, però que el recupera, entre d'altres, per dissabte. Deixa'm, dona'm un minut i mig perquè passem per la terra ferma, per Lleida, que sembla que el Lleida Esportiu veu la llum al final del túnel. Ricard Álvarez, Lleida, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Els propietaris actuals del Lleida Esportiu van anunciar ahir un acord per la cessió de la gestió de l'entitat del grup que encapçala l'empresari gallec establert a Suïssa, Luis Pereira, que, curiosament, és exjugador de la Unió Esportiva Lleida, quan va ser cedit l'any 1981 pel Celta de Vigo. En els propers dies s'iniciarà el traspàs a la gestió i els canvis a la direcció de l'entitat. El canvi, però, no serà immediat. L'actual president i director esportiu de Lleida, Jordi Esteve, continuarà el dia a dia del club per fer front a aquest final de mercat d'hivern. Els nous gestors tenen menys d'una setmana per fer front al deute amb l'actual plantilla i exjugadors si volen reforçar els llocs que s'han debilitat amb la marxa de futbolistes com Araujo, Modest, Pedro Inglés o Víctor Vidal. També haurà de reforçar el cos tècnic i negociar els deutes pendents amb la Seguretat Social i Hisenda. Sigui com sigui, hi haurà futbol al Camp d'Esports almenys aquest diumenge a les 5 de la tarda amb el partit Lleida Esportiu Badalona.
Gràcies, Ricard. Tenim bàsquet al Palau, Eurolliga, 9 de la nit, jornada 23. 3 Barças ve el Villarreal i recordo l'enquesta Barça al Twitter @esportscope. Us agradaria el fitxatge de demà a Traoré? Sí o no? Guanya el no 53% dels vots.
Uh-huh. I de l'Espanyol en tenim enquesta o no?
De l'Espanyol també. Jo t'ho feia així ràpid perquè pensava que estàvem fora de temps, però te la recordo i tant. Qui hauria de sortir en els dies que queden del mercat d'hivern? Dimata, Vuley, Miguelón o Fran Mérida? Opció més votada, 45% dels vots. Fran Mérida, segona opció, Dimata, 25%. Tercer, Vuley, 23%. Miguelón, última opció, 8%.
Albert Díaz, Esports, gràcies. Bona
gràcies,
tarda,
Montse.
Que vagi bé.
Un petó, una abraçada, bon programa,
i
gràcies.
I d'aquí a un moment parlem de que un de cada 10 contagiats a Espanya té Covid persistent. I no ho dic jo, eh? Ho diuen informacions del Departament de Sanitat. En parlem avui amb la gent del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Salir de la obesidad es una carrera de fondo que hay que correr con un buen entrenador.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Armario, puertas, correderas con espejo, modelo Sion, 349 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona. I en Hipoyogán.
El Liceu estrena el 2022 amb La dama de piques de Tchaikovsky, amb les veus de Sondra Radvanovsky i Yussi Beibasov i la gran i ja clàssica producció de Gilbert Desflot. Del 26 de gener a l'11 de febrer. Entrades a liceu.cat.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. COPE Cataluña y Andorra.
Cada 10 contagiats per coronavirus a Espanya ha tingut durant mesos Covid persistent. El Ministeri de Sanitat ha informat que des de març del 2020 hi ha 1,2 milions de persones que s'han infectat i han continuat tenint símptomes després de curar-se. Els símptomes més comuns són la fatiga, la dificultat per respirar i la disfunció cognitiva, tot i que en alguns casos hi ha persones que poden arribar a tenir desorientació o pèrdues de memòria, o fins i tot que no poden tornar a tolerar olors o gustos que abans els agradava. Avui en parlem amb la Lara Toro, que és portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistent per la Covid. Lara Toro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que tu formes part d'aquest 1,2 milions de persones que es va infectar i que ha continuat tenint símptomes després de curar-se. Tu quan et vas posar malalta o quan vas agafar la Covid?
Doncs jo, a més a més, soc de la primera onada. Vol dir que ja vaig cap als 2 anys de malaltia, cosa que no és poc. Sobretot les persones que ens vam encomanar la primera onada, penseu que era quan no es feien PCRs, a no ser que ingressessis en un hospital. Per tant, eren persones no diagnosticades. Són persones que van passar la malaltia a casa perquè no estàvem greus, cosa que era una sort, evidentment, només faltaria. No té punt de comparació amb les persones que, evidentment, hi han deixat la vida o que han estat greus,
sí.
però no ens hem curat. I, a més, com deies, la sintomatologia és molt variada i, en el meu cas, per exemple, com en molts altres casos, al llarg de 2 anys hem anat variant. És a dir, en un principi a mi em pensava que em caracteritzaven una sèrie de símptomes i a mesura que han anat passant els mesos se n'han anat manifestant de nous, alguns no ens han deixat de ser-hi, etcètera. Vull dir que a sobre mai pots dir doncs aquest símptoma jo no el tinc, perquè pot ser que aparegui amb el temps.
Lara, els símptomes del Covid persistent diuen que poden mantenir-se des de l'inici del contagi o aparèixer més endavant, un cop la persona ja està recuperada i fins i tot poden fluctuar o reaparèixer un cop ja havien desaparegut. A tu, se't va, diguem-ne, agreujar després de passar la malaltia o ja més endavant?
Més que agreujar, és que jo diria que és que hi ha símptomes més invalidants que d'altres. És a dir, hi ha símptomes que són més empipadors i hi ha símptomes que no et permeten fer vida normal. I jo més aviat faria aquesta distinció, perquè Jo al principi tenia símptomes més respiratoris, que són els més característics de la Covid, però quan van desaparèixer aquests símptomes respiratoris perquè van millorar després d'una sèrie de tractaments, sí, en van aparèixer d'altres. Jo, per exemple, ara mateix la fatiga no és una de les coses que més em preocupa perquè no en tinc,
sí,
però sí que he passat períodes de fatiga que entenc perfectament la gent que diu és que no em puc ni llevar, no em puc ni dutxar, ni fer les meves activitats quotidianes normals, ja no treballar. Vull dir que jo hi he passat per aquí i sé el que és. Per tant, una cosa com la fatiga, dius, home, no és res greu, però sí molt invalidant, no?
Òbviament.
I per tant, jo el que diria, jo no parlaria tant de gravetat o menys gravetat, perquè jo crec que en el cas dels persistents sí que passem per símptomes que poden ser més greus a la llarga. Jo, per exemple, vaig tenir una pericarditis, no?, que és líquid al pericardi. Clar, això, si no es tracta, evidentment pot tenir conseqüències greus. Però jo crec que el problema principal en el cas dels persistents és això, és la invalidació per fer la nostra vida normal.
Has enumerat les vegades, Lara, que has anat al metge? Des que vas passar la Covid fins a dia d'avui, 2 anys després, que encara continues amb símptomes?
Mira, jo diria que de mitjana, o sigui, no ho he calculat, perquè és que si no em posaria a plorar, jo crec. Però de mitjana podria dir que tinc una visita mèdica setmanal. Perquè, clar, com que la sintomatologia és tan variada i en aquests moments hi ha, de fet, només pròpiament dita, hi ha una única unitat de Covid persistent a tot Catalunya, què passa? Que com que de moment no hi ha un abordatge integral de la malaltia, et van derivant els diferents especialistes. En la mesura que tu tens sintomatologia més variada, et deuen més quantitat d'especialistes, amb la qual cosa doncs et deu al metge de família, al d'infeccioses, al neuròleg, al dermatòleg, l'oftalmòleg, etc. Llavors, clar, com que a més et fan un seguiment perquè tu no et cures, clar, es van multiplicant les visites mèdiques i això és una de les coses que també hipoteca la teva vida, no? La teva vida gira a l'entorn de les visites mèdiques.
Imagino que també hi ha una mica d'impotència, no?, per la part mèdica, de dir, clar, és un virus nou que no sabíem res absolutament d'ell, ara han passat 2 anys, ja sabem més coses, però també deu crear aquesta impotència, no?, per la part mèdica.
Per la part mèdica... Hi ha dues línies, diguem. Una que encara presenta incredulitat respecte al Covid persistent, encara no s'acaba de creure que això realment sigui una malaltia, encara que la incidència és enorme i a tot el món.
Sí.
I després sí, hi ha la impotència, sobretot penso en la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que sí, des del dia 1 que estan investigant i que no hi ha manera d'avançar, o sigui, no acaben d'entendre què passa, sí, tenen molta impotència perquè veuen que els augmenta la llista d'espera, els augmenta la quantitat de persones que demanen una atenció, però encara ara no saben per què hi ha aquest mecanisme que fa que continuem malalts.
I a nivell social, com ho vius, Lara, tu?
A nivell social és complicat, perquè el fet de posar-te malalta té implicacions, per exemple, econòmiques, té implicacions amb el teu lloc de treball, té implicacions amb les relacions familiars i d'amistat, té implicacions de tot tipus. Hi ha gent que ha perdut la feina perquè no s'ha vist amb cor de reincorporar-se al lloc, sí, de treball i l'han fet fora. Jo, en el meu cas, he tingut sort que me l'han adaptat, però al final depèn de la bona voluntat del lloc on estàs, no? Però igualment, evidentment, tot afegeix una càrrega econòmica, tu no pots fer la teva vida normal, és a dir, sempre has de triar, no? I el fet de triar implica que si, per exemple, necessites aquella energia del dia per anar a treballar, no la podràs fer servir després, doncs, per anar a sopar amb els amics.
Clar.
No? O alguna cosa així. Per tant, sí, té moltes implicacions socials.
I esgotament psicològic.
Sí, molt, molt. Una de les coses que hem dit des del primer dia és que la Covid persistent no és psicosomàtica ni genera depressió, però sí que el fet de patir-lo està desencadenant molts problemes psicològics a les persones que ho pateixen, perquè, clar, no és fàcil afrontar una malaltia nova, desconeguda, que no saps si et quedarà de manera crònica, perquè penseu que sobretot els de la primera onada som els que més ens hem hagut d'enfrontar a no saber res, no? O sigui, jo recordo al principi, jo estava desconcertada, pensava, ostres, jo pensava que ja m'estava curant i no, torno a recaure. Ara, almenys ja sap que de clar, seguida clar. Que pot tenir Covid persistent, però al principi era molt desconcertant, no? I, clar, quan són tants els interrogants, no sempre és fàcil de portar. I aquí juga molt l'entorn, no? Jo crec que en la mesura que tu tens un entorn potent, que et recolza, que t'entén, bueno, doncs segurament ho portes millor que si estàs sol davant d'aquesta nova malaltia.
T'agraeixo moltíssim, Lara Toro, portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid, que ens hagi atès, i espero i desitjo que un dia en parlem i em diguis, Montse, estem tots bé? Això ha passat, ha estat un mal somni, però hem tornat a recuperar la nostra normalitat. Tant de bo sigui així.
I tant de bo. Moltes gràcies.
Gràcies. Lara Toro, com dèiem, portaveu del col·lectiu d'afectats persistent de la Covid.
Hola, hola.
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio. Otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ana Mena, desde Málaga para el mundo.
Te sientes bien, a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta.
De vegades, per aprendre primer cal desaprendre, i això és el que passa quan parlem de paternitats. Els models clàssics de pares autoritaris, proveïdors i despresos de sentiments o sentimentalment de la criança i de la seva gestió ja no casen en la societat actual, i per això molts homes que han de ser pares recorren a l'ajuda externa per trobar referents que s'adiguin més a la seva manera de ser. Per això l'Institut Català de la Salut, en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, organitza uns cursos de preparació a la paternitat. En coneixem més d'aquests cursos de pares que aprenen a ser pares amb l'Esteve Segura, que és tècnic del Departament de Prevenció de Violències Masclistes i responsable tècnic del Plural. Esteve Segura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va començar o com va sorgir la idea de fer aquests cursos perquè els pares aprenguin a ser pares?
Bueno, aquesta idea va néixer fa temps, que des del programa, diguem, de prevenció, i que portem accions que intentem treballar amb la població masculina en qüestions de gènere, va aparèixer l'oportunitat d'iniciar un projecte compartit, en aquest cas amb el Centre de Salut Reproductiva, de veure en aquells pares, bueno, que anaven a ser pares, que estaven en el tercer o en el quart mes d'embaràs, sí, la possibilitat, no?, de començar a plantejar-nos, no?, des del rol de l'exercici de la paternitat, no?, totes aquelles coses, doncs, que potser no s'havien plantejat mai, i que, sens dubte, doncs, hi havia una qüestió, doncs, en temes de gènere, que els homes no se'ls havia preguntat o no havien fet aquest treball, doncs, a començar a abordar aquest tema des de la paternitat, que era un moment de canvi vital.
I tant, perquè això de la paternitat va molt més enllà de canviar un bolquer o fer un biberó.
Exactament, no? Estàvem parlant, doncs, de grups que venien a través d'aquesta preparació al naixement i els canvis que impliquen en la dinàmica familiar, i en la dinàmica de parella, doncs, bueno, començar a reflexionar per temes com el tema de la participació activa en la cura diària i en la criança de la criatura, però també amb la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, la cura, el tema de la disponibilitat efectiva dels pares, no?, quina és l'efectivitat, no?, que aquests pares, doncs, donaran als seus fills, no? Tenint en compte que hem vingut tots d'un model com molt tradicional, de pares més absents, potser.
Sí.
També de la presència, no?, d'aquests pares, no?, que compartiran el temps que esperaran i destinaran, no?, en la vida familiar i en la criança dels seus fills. I, per tant, com bé dius tu, va més enllà del tema de determinades tasques concretes que implica la criança d'un nadó, no?
Esteve, imagino que els assistents s'han d'obrir i compartir sentiments des de la no vergonya, perquè deu haver-hi, no?
Sí, exactament. Jo crec que se'ns dona per suposat aquesta capacitat de criança i a vegades en els homes, doncs, aquesta necessitat d'expressar els dubtes i les emocions, no?, que sembla ser que a vegades els homes no podem tenir o no es podem permetre expressar aquesta vulnerabilitat, doncs jo crec que en el naixement del teu fill o la teva filla és un bon moment per abordar, perquè sens dubte deixen moltes incerteses i molts dubtes, no?
Escolta'm, per la gent, Esteve, que es vulgui apuntar a aquests cursos i vulguin també aprendre a ser pares, què és el que han de fer?
Bueno, nosaltres normalment es posen en contacte amb les seves llevadores. Aquest programa està pràcticament a Barcelona, i a través de la llevadora, de la seva llevadora de referència, pot demanar informació. I també, doncs, si ho necessitessin, també està disponible el plural, que és el Centre de Masculinitats, on s'oferten una sèrie de recursos i d'informacions que van dirigits a la nostra població masculina. I un dels temes que tracten precisament és el tema de l'exercici de paternitat, i per tant, en aquest sentit, poden també adreçar-se allí.
I quan duren aquests cursos?
Els cursos, els grups, per ser exactes, són grups que tenen 8 sessions, aproximadament d'una duració d'uns 90 minuts.
Molt bé.
On hi participen pares i són conduïts per una llevadora i un altre professional tècnic que acompanya els grups, que incorpora aquesta mirada més de masculinitat i dona aquesta diferència. I són sobre unes 7 o 8 sessions que duren els grups.
Molt bé. Escolta'm, el que està clar és que ser pares o mares és una carrera de fons i és també el dia a dia, però està molt bé que la gent, sobretot els pares, comencin a fer aquests canvis, no? Com deia jo, del model clàssic del pare que no hi és, autoritari, del que la mare és la que està a casa, el pare treballa, etcètera. Ja és moment de canviar-ho i és una gran iniciativa, com dèiem, de l'Institut Català de la Salut en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i, com dèiem abans, amb la participació de la prevenció de violències masclistes i del seu tècnic del departament, que és l'Esteve Segura, que ens ho ha explicat perfectament bé. Espero que aprenguin molt els pares que volen aprendre a ser pares. Gràcies, Esteve, i fins la propera.
Vinga, fins la propera, gràcies.
A tu. De la tarde, 37 minutos. Ya sabéis que llevamos casi 2 años duros, muy duros, y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues, ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Les mascaretes FFP2, que diuen que són les més eficaces contra la Covid. Parlarem de la durada màxima de les mascaretes, de trucs i d'advertències. No t'ho perdis.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte.
apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Des que va començar la pandèmia, la mascareta FFP2 s'ha guanyat la fama de més segura que la quirúrgica. Això per una premissa bàsica que apunten els experts. La quirúrgica protegeix a la resta, mentre que la FFP2 et protegeix a tu i també a la resta de gent. Es tracta d'una mascareta més cara, que dona una gran sensació de seguretat a l'usuari, però hi ha certes claus que s'han de conèixer abans de fer-les servir. És sempre la millor opció? Quin és el màxim de temps que la puc dur? I com puc evitar que em faci mal a les orelles? Doncs en parlem de tot plegat amb José Luis Jiménez, que és científico experto en aerosoles. Señor Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, hablamos mucho de la FFP2. ¿Es la más eficaz contra la Omicron?
Sí, contra la Omicron y contra todas las otras variantes. O sea, ahora ya sabemos que tanto la Omicron como las demás se transmiten cuando las inhalamos, las respiramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la FFP2 de verdad, o incluso las FFP3, también hay otras, pero vamos, la FFP2 es una buena, ¿no? Estas protegen muy bien. Un detalle importante es que las FFP2 de verdad, de antes de la pandemia, son las que tienen las tiras por la nuca. Las que son orejeras, estas no son FFP2 de verdad. Y hay muchas falsificadas y estas no son las que se deberían llevar. Se deberían llevar las que tienen los hilos por la nuca.
¿Me ha dejado usted ahora parada? O sea, ¿que las que van por detrás de la oreja no son realmente FFP2?
No, estas son KN95. Es una norma china que no es la norma europea, ¿no? Entonces creo que en España pues se han dicho que son como equivalentes y tal porque están más disponibles y son más baratas, pero se ven muchos estudios que sellan mucho peor. Entonces, si solo tiene acceso a orejeras, entonces hay que ponerse como uno de estos chismes detrás de la nuca a los que uno pone los enganches. Esto lo mejora un poco, pero en realidad como las de 3M, las Aura o las V-Flex, estas que tienen los hilos por detrás, estas son las de verdad.
¿Cuánto tiempo dura la protección de una mascarilla, de una mascareta de FFP2?
Bueno, pues hay muchos estudios. Los expertos dicen que la puedes llevar unas 40 horas en total, ¿no? Puesta. Había algunas cosas en los hospitales que decían que había que descartarlas mucho más rápido. Pero bueno, esto es por otras razones, ¿no? Y en un hospital, pues si te salpica algo y tal, pero digamos, en cuanto a la mascarilla, si tú la llevas en la escuela, en tu trabajo, y que te deje de proteger, es más como unas 40 horas, ¿no? Entonces esto también, porque a veces la gente dice, estas mascarillas, estas B2 de verdad son más caras, ¿no? Pero si te das cuenta que con una puedes ir a trabajar una semana, pues ya no es tanto dinero, ¿no?
Uh-huh. La gran mayoría utilizamos la mascarilla más tiempo del necesario, ¿no? Digo, sin cambiarlas.
Bueno, esto depende de quién, ¿no? Yo, desde luego, al principio de la pandemia sí lo hacía, ahora ya no, ¿no? Pero vamos, o sea, pues unas... Si se usan de este tipo, pues unas 40 horas, o también si uno las lleva... Pues en vez de una semana las lleva dos. Tampoco es para tanto, estás perdiendo un poco de protección. Uh-huh. Si ya la llevas 3 meses, pues sí que ya se pierde mucho, ¿no?
El otro día escuchaba, señor Jiménez, que explicaba usted que hay un estudio hecho el año pasado en Singapur que calculaba que solo el 13% de la gente lleva bien puesta la mascarilla.
Bueno, hay diferentes estudios sobre las FFP2 y... Esto es una cosa que se discute mucho. Si tú, o sea, en los hospitales, digamos, les enseñan, les entrenan a cómo ponérsela, ¿no? Entonces, si se la das a la gente, ¿la van a llevar bien o no? Pues hay algunos que no la llevan bien, ¿no? Entonces, pero hay más estudios que este de Singapur y en realidad se ve que si se lo explicas bien a la gente, pues no va a ser tan perfecto como en un hospital, pero es muchísimo mejor que una quirúrgica, ¿no? Entonces, sigue valiendo la pena, aunque no sea perfecto. Uh-huh. Y tampoco es tan difícil, es una cosa que se puede explicar, ¿no? Simplemente tiene que estar la mascarilla apretada contra la piel y no sobre barba, no funciona sobre el pelo, y en todos los puntos, ¿no? Y tienes que cerrar los huecos. Básicamente, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para que el aire pase por la tela de la mascarilla y no pase por los huecos.
Oiga, ¿y los que tienen barba qué hacen?
Se tienen que afeitar como un canal para que se apoye ahí la mascarilla, ¿no? Si no, la CDC incluso tiene un póster con todos los estilos de barba y bigote que son compatibles con las mascarillas, los FFP2.
Sobre todo algo importante, y que hay gente que lo hace, no lavar las mascarillas FFP2. Las de tela, sí, pero estas no.
No, esto, y de hecho es la excepción. Cuando le digo que duran 40 horas mientras no se mojen. Porque una de las cosas que hace que funcionen tan bien es que tienen una carga electrostática. Como a veces es un día muy seco y tocas una cosa de lana y sale, sí, como una chispa, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se fabrica y es lo que hace que funcionen tan bien. Y si se mojan las mascarillas, eso se pierde. Entonces, desde luego, lavarlas en absoluto. Si la lavas, la tienes que tirar, básicamente.
Uh-huh. Oiga, ¿usted ve el final, la luz del túnel, de cuándo dejaremos de llevar mascarilla?
Ah, esa es la pregunta del millón. Esto depende de las variantes, ¿no? De cómo evolucione Omicron y de qué variantes salgan después, ¿no? Y si salen otras vacunas esterilizantes como se están desarrollando, ¿no? Como la vacuna de enjuanes y tal, que ya limiten el contagio, ¿no? Entonces es difícil de saber, ¿no? Pero vamos, yo creo que como pasaba en Asia antes de la pandemia, pues ya la mascarilla será una cosa que tendremos una en el armario y de vez en cuando dicen, oye, aquí hay un brote de gripe o que voy al hospital, pues me la pongo, ¿no? O me voy en un avión, pues me la pongo por si acaso, ¿no? Uh-huh. En cuanto a ya llevarlas todo el día como hacemos ahora, pues no les sé decir. A lo mejor en un par de meses, si bajan los casos de Omicron y no hay otra variante, pues nos la podemos quitar más.
Uh-huh. Una de las dudas que nos queda, señor Jiménez, es, por ejemplo, si estamos o tenemos COVID o estamos constipados o tenemos una gripe, el hecho de llevar la mascarilla hace que no podamos oxigenarnos y digamos que nos vamos tragando de nuevo ese aire que vamos echando contaminado, ¿no?
No, eso es erróneo, lo que acaba de decir es erróneo. Precisamente los virus que haya, si llevamos una buena mascarilla, se van a quedar pegados. Y las mascarillas de FFP2, de verdad, uh-huh, uno de los requerimientos es que pongan muy poca resistencia a la respiración, ¿no? Entonces, a veces me dice la gente, es que con una mascarilla no puedo respirar.
Sí.
Pero lo que veo, o llevan una mascarilla de tela muy recia o llevan una KN95 falsificada. Entonces, estas sí que si tú te pones la mascarilla y te hace muy difícil la respiración, es que no estás llevando la mascarilla correcta. Las buenas están diseñadas para que te deje respirar, ¿no? Y precisamente todo esto de la carga electrostática, todo eso hace que tú puedas respirar a pesar de ello. Y hay muchos estudios, y uno lo puede hacer con un pulsioxímetro.
Sí.
Tú te pones un pulsioxímetro en el dedo y te lo pones sin mascarilla y luego te pones la mascarilla y te vuelves a poner y no se ve ninguna diferencia. Te oxigenas igual, ¿no?
Uh-huh.
Porque la mascarilla hace una diferencia muy pequeña y tu cuerpo simplemente, pues igual, en vez de respirar 100 veces cada 5 minutos, respira 101 veces. Y ya eso lo compensa, ¿no?
Oiga, pues habría que hacer mucha pedagogía del tema de las mascarillas, porque todo esto que me está contando usted, para mí es una novedad. Y seguramente para muchos oyentes, porque siempre hemos tenido esa sensación de que llevar mascarilla no respiras bien, cuesta respirar, pero me dice usted que es debido a que esa no es la mascarilla ideal ni la correcta.
Exactamente. Mire, llevo 2 años diciendo esto, pero no nos escuchan, ¿no? O sea, lo hemos dicho muchas veces, pero digamos desde los estamentos oficiales esto pues parece que no lo entienden, no lo dicen. Y pues es lamentable. Yo que estoy completamente de acuerdo que hay mucha pedagogía por hacer y que tampoco es tan complicado, ¿no? Yo ahora se lo estoy explicando y usted lo entiende perfectamente.
Sí,
seguro
sí.
Que los oyentes lo entienden perfectamente, ¿no?
No, sí, sí.
No necesita uno hacer un máster en mascarillas para entender estas cuatro cosas.
No, no. No, no, está clarísimo. Hemos tomado muy buena nota y más viniendo de usted, que es científico y experto en aerosoles, el señor José Luis Jiménez, que ha tenido a bien atender a este programa. Le agradezco mucho sus consejos y vamos a empezar a aplicarlos ya, aunque sea con 2 años de retraso, pero los que no lo sabíamos, vamos a hacerlo bien a partir de ahora.
Más vale tarde que nunca.
Exacto.
Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Buenas tardes. Adiós.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
La doctora Torrejón lo dice muchas veces, le decimos al paciente lo que debe saber, no lo que quiere oír. Y me imagino que esto viene a colación, se lo voy a preguntar a ella, doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Sobre cuando viene un paciente a su consulta al Centro Médico y de Estética Starbein y le dice, oiga doctora, que yo me voy a operar porque me quiero quitar los kilos, que es más fácil, pim pam. Imagino que la doctora Torrejón le dice, oiga, yo le voy a decir lo que hay, no lo que quiere oír, y usted después decide, ¿no?
Hombre, lo que intento es explicar antes que nada. Es decir, el paciente sabe perfectamente y conoce perfectamente su situación. Normalmente ha hecho más de una dieta, sabe cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Entonces, lo que intento es que razone, ¿no? Porque cuando uno se ve un poco desesperado, es decir, has hecho muchas cosas, pero siempre vuelves al mismo punto, la propia desesperación te lleva a buscar resultados lo más rápido posible y si además no tiene esfuerzo, muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que lleva mucha gente a la cirugía, pensando que el resultado va a ser rapidísimo, que no va a haber ningún tipo de complicación y que, bueno, pues yo no tengo que poner ningún esfuerzo, simplemente el dinero y ponerme encima de una mesa de quirófano.
Y pum.
En el caso de que sea una cirugía de la obesidad o, bueno, también tumbarme si me van a colocar un balón. Las cosas no son así, ¿vale? Es decir, la cirugía bariátrica, que es como se llama la cirugía de la obesidad, es una cirugía que tiene su utilidad, evidentemente. Pero tiene su utilidad en casos, llamémosle, importantes, en casos extremos. Yo estoy viendo, y sobre todo se ve más a inicio de año, después de los excesos del año anterior y de las Navidades, ¿no? Pues en muchísimos centros que hacen publicidad para poner un balón gástrico para perder 10-12 kilos, pensando que eso va a ser, bueno, pues la panacea, los voy a perder y se terminó el problema. No, no es así porque va a perder los 10-12 kilos, seguro que los va a perder. No los va a perder de donde más lo necesita, es decir, si es un varón y acumula sobre todo en barriga, no va a ser de ahí de donde más va a perder. Si es una mujer que tiene barriguita, culete y pierna, tampoco va a ser de ahí de donde más lo va a perder. Y luego, sobre todo, que cuando el balón se quita, la cirugía no se quita porque la cirugía es irreversible, pero cuando el balón se quita, pues la persona, si no ha hecho educación de hábitos alimentarios, si no ha cambiado estilo de vida, si no se han tratado determinadas causas, como puede ser una mala calidad del sueño o como puede ser comer con ansiedad, pues esta persona va a volver a recuperar el peso. Entonces, yo lo que quiero aclarar hoy, Monse, es que la gente que acude a la cirugía pensando que la velocidad es más rápida que con nosotros, le digo de antemano que no. Y voy a intentar poner un ejemplo sin tener que llegar a la cirugía, es decir, un balón gástrico, ¿vale? Una persona que le sobran 30 kilos, no vamos a hablar de la barbaridad de darle una indicación con 10, 12 kilos, una persona con 30 kilos de más, y si le da la indicación, se le dice, mira, te vamos a poner el balón y en 6 meses tú habrás perdido el peso, ¿vale? Esta persona seguramente en el primer mes esté tomando fundamentalmente dieta líquida, ¿vale? Con lo cual, si tú y yo nos ponemos a agua o a dieta líquida, también en un mes vamos a perder mucho peso, si tenemos que poner el balón. Pero luego, ¿dónde voy? Voy a que a lo que decía antes, que no va a haber un remodelamiento localizado, es decir, no se va a perder la grasa donde más se necesita, y va a haber descolgamiento del tejido, porque estamos hablando de 30 kilos de pérdida de peso. Bueno, pues con nosotros, ¿qué va a pasar? Que va a perder los 30 kilos más o menos en el mismo tiempo. Podría ser hasta un poquito menos, pero vamos a dar el mismo periodo, los 6 meses que hemos comentado anteriormente. Desde el primer mes no va a estar tomando líquido, va a estar comiendo dieta mediterránea, es decir, comiendo legumbre, comiendo pasta, comiendo bocadillo, comiendo cualquier carne, fruta, verdura, de todo, ¿vale? Va a perder la grasa localizada, es decir, lo va a perder donde más lo necesita. Tanto es así que le pedimos al paciente que lo controle con su ropa, que es el mejor medidor que tiene. No va a haber descolgamiento del tejido y el resultado va a ser duradero en el tiempo. Entonces, yo creo que con estas dos comparativas, igualdad de tiempo, pero mucha mejor calidad en cuanto a la pérdida, yo creo que no tendría que haber mucha duda en la elección.
Desde luego. Lo importante, doctora, es siempre esa primera visita informativa, recordemos que es gratuita, donde la doctora, usted va a ver cuál, bueno, va a hacer sus medidas, su conversación con la persona, y a partir de ahí empiezan a caminar juntas si es que la persona quiere iniciar el proceso.
Quiere hacerlo. Esa visita es muy importante. Yo creo que para el paciente es muy importante, Monse, porque conoce el sitio, conoce el equipo, me conoce a mí, puede hacer las preguntas que desee, intentar aclarar cuantas dudas tenga, incluso del por qué le pasó determinada cosa cuando hacía otro procedimiento. Es decir, creo que es una visita muy ilustrativa. A partir de ahí yo le explico cómo le podemos ayudar, le doy un presupuesto que tengo que decir que es bastante asequible y además damos la facilidad de que lo pueda pagar mes a mes sin ningún tipo de interés.
Pues fenomenal, no se puede pedir más. Lo que sí que se puede pedir, y sobre todo los oyentes, es el teléfono que os lo voy a dar ahora mismo, el 93-414-3631, 93-414-3631, es el teléfono del Centro Médico y de Estética Starbene, donde se encuentra la doctora Torrejón, en la calle Montaner 252, principal segunda. Doctora Torrejón, hemos tomado buena nota y sigo en mente con lo que me comentó el otro día de que el chocolate no engorda, que hablamos la semana que viene.
La semana que viene, ¿vale?
Doctora,
un abrazo, hasta luego.
Y ahora que hablábamos de chocolate con la doctora Torrejón, me ha venido a la mente la Lubina Restaurante. Apunta el número de teléfono 93-430-0333. Está basado en la cocina mediterránea y presta especial atención a los pescados y los mariscos. Te vas a sentir como en casa, tienen una calidad espectacular. Así que si quieres ir a la Lubina, 93-430-0333, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Héctor García, técnico de sonido, y quien nos ha hablado, Montse Rodríguez, durante esta tarde en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Casigueu feliços i tornarem demà divendres aquí, a la linterna. Ara us deixem amb Àngel Expósito. Enciende la linterna. Hasta mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Rebajas, rebajas en Hipoyogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Colchón matrimonio de viscoisoelástica modelo Tilos, 204 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona.